I són ara a les 9, repassant els temes més destacats d'aquest matí de dimecres. Més de 70.000 ciutadans de les Balears s'exposen a l'increment del preu del lloguer l'any que ve. El Ministeri de Drets Socials i Consum calcula que durant el 2026 finalitzaran més de 24.000 contractes i que per mort de l'augment dels preus de l'habitatge podrien pujar de mitjana 4.600 euros anuals en cas de renovar-se, una situació de preus a l'alça que afecta molt la població més jove.
Tenc 24 anys, visc amb ma mare, faig feina i a dia d'avui pues, està molt difícil independitzar-se.
Jo tenc 23 anys, visc també amb els meus pares, està complicadíssim. O sigui, massa doblers en proporció a la que cobram mensualment i les condicions en aquests habitatges que disposam són no massa bones.
I ja ha començat la nova jornada de vaga dels metges contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat. La primera jornada d'aturades ahir la varen secundar les Balears el 85% dels professionals als hospitals i prop del 70% als centres de salut. Avui ja s'han fet les primeres concentracions. Connectam amb l'Hospital de Son Espases de Palma. Caterina Vall, bon dia.
Bon dia, Marian i Dossi. Hem viscut en directe aquesta primera concentració d'avui a l'espera del resultat del seguiment que es pugui fer al llarg del dia d'avui. Per tant, estarem ben expectants. Vos podem informar que ahir atenció primària se va situar el seguiment al voltant del 70%, un fet que el CIMEVAL va atribuir directament a la pressió assistencial per la grip, però per especialitat als hospitals. Aquí, per exemple, els metges van secundar més la vaga, van ser els anestesistes, amb una participació gairebé del 100%. Precisament avui he parlat amb un d'aquests especialistes, és Miquel Ferrà, l'escoltam.
I a nosaltres, de cara a la jubilació, pues, en el meu cas, hauré estat pràcticament 3 anys tancat aquí, dins Son Espases, i aquests 3 anys efectes de jubilació no compten.
Heu de pensar que la d'avui és la tercera aturada mèdica d'enguany. L'aturada d'ahir mateix, la primera jornada, va suposar l'anul·lació de més de 70 operacions, 1.600 consultes hospitalàries i gairebé 3.000 consultes d'atenció primària, segons l'IBESALOT. Heu de saber també que les autoritats sanitàries d'aquí de les Balears, en qualsevol cas, fan una crida a la tranquil·litat. Tota l'atenció urgent, diuen, està totalment garantida.
Gràcies, Caterina. I s'obre de nou el debat sobre si és convenient o no prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys després que Austràlia hagi limitat l'accés de nens i adolescents a aquestes plataformes. Els experts alerten dels problemes i dels riscos que poden generar aquests continguts als menors, però no tot passa només per prohibir.
És el que ha defensat a l'informatiu matí Jordi Llebrés, doctor en Psicologia de la Universitat de les Illes Balears. Considera que s'ha d'invertir en oferir alternatives saludables per intentar evitar la dependència que sovint tenen els infants de les pantalles.
Més que enfocar en prohibir el que està malament, el que s'hauria de fer és potenciar moltíssim les activitats que sí volem que facin els adolescents. No? No podem pensar que només prohibint que facin una cosa immediatament passin a fer la cosa que és aquella més saludable. No?
I aquesta matinada han arribat 4 embarcacions més a les Balears amb 75 persones migrants a bord.
Se sumen a les 171 persones arribades ahir en 10 embarcacions diferents.
I Vetres Ràdio tancarà 2025 amb 26.000 oients, segons les dades d'audiència del darrer Estudi General de Mitjans de l'any publicades avui.
Segons l'EGM, els programes amb més audiència són els dos grans magazins diaris, El Matí, El Dia, amb 12.000, i els Hora Baixes, Tentol, que consolida la seva audiència amb 8.000 seguidors. Els cap de setmanes destaquen els 8.000 oients de Nou Venim en Manual i l'informatiu cap de setmana que s'enfila als 10.000 oients de mitjana.
I són ara les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon dimecres.
Més informació a ib3notícies.com.
El Dia, amb Joana Maroto.
Bon dia, bona hora, com va, com estàu? Molt aixecam avui amb 11 graus de temperatura a l'exterior de l'estudi. Som fresques encara ara en aquesta hora, podríem dir. Tindrem, però, temps avui estable, bastant estable per avui. Altres altes pressions a la Mediterrània Occidental. Tenim una mica de boira, això sí, però en general avui serà un dia bastant assolellat, podríem dir, per aquest dimecres 10 de desembre. Veiem en directe ara mateix al radar i veiem precisament que el dia serà una mica així, tranquil, amb aquesta boira matinal, que com podeu veure encara s'està escampant i dissolent d'alguna manera. En parlarem del temps amb el geògraf i meteoròleg Albert Dardé, que ens farà avui en directe la previsió del temps per avui i per els propers dies, perquè segur que voleu saber quin temps tindrem per la resta de la setmana. Però és dimecres, ho doim, 10 de desembre, i avui, com cada dia, aquí al dia farem tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanyaran els periodistes Elena Ballestero, Edu Colom i també Quique Oñate, i amb ells parlarem, valorarem, entre d'altres, la sentència condemnatòria a l'exfiscal de l'Estat, Álvaro García Ortiz, però també parlarem d'altres qüestions, com per exemple de l'habitatge, perquè ahir el Parlament va rebutjar la possibilitat que els ajuntaments de les Illes Balears pugin o puguin sol·licitar declarar-se com a zones amb el mercat residencial tensionat i així topar el preu del lloguer. Seran algun dels temes que tractaran, com dèiem, en aquesta tertúlia, però no són els únics. L'actualitat hem de dir bé carregada com cada dia, però tindrem temps per filar i per parlar d'altres qüestions. També parlarem d'altres protagonistes. Joan Ferreres, bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal, Joan? Efectivament, tenim molt de continguts, molt de protagonistes. Per avui, d'entrada, parlarem de la mà i dels pescadors. Brussel·les ha fet un pas que molts pescadors de les Balears feia temps, feia anys que reclamaven. Per primera vegada, la Unió Europea planteja un tractament diferenciat per als professionals de les illes. En parlarem amb Domingo Bonnin, com a president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors.
Parlarem de la mà, parlarem dels pescadors, de la seva situació i d'aquestes noves que arriben des de Brussel·les, però també parlarem avui d'inclusió laboral i de campanyes nadalenques.
Sí, perquè avui ens fa molta il·lusió, ja que ens visiten membres d'Asnimo i del Mallorca Fashion Outlet per explicar-nos que la inclusió és possible. Ha arrencat la campanya de Nadal i han contractat usuaris d'aquesta entitat. Sabrem com els va i sabrem també com estan organitzant el mercadet de les festes.
I ara que dius això, Joan, m'adona la sensació de que avui tenim això com una espècie de programa bastant nadalenc, no? Perquè també parlarem de tot un símbol del Nadal, que són les neules.
Efectivament. No aquest arbre de Nadal d'aquí darrere, que també és un símbol encara més nostrat, molt més nostrat, un element que forma part de la memòria afectiva i visual de Mallorca, que són les neules calades, uns discs de paper finíssim, retallats amb molta paciència i amb molta creativitat, que decoren esglésies, carrers i cases durant aquestes festes. Demà, definitivament, seran declarades bé d'interès cultural immaterial, un reconeixement que posa en valor segles de tradició, d'artesania i d'identitat, i en parlarem amb la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca.
Deien que també ens visita avui Albert Dardé per parlar del temps, però vos hem de dir o vos hem d'agrair que una vegada més aquesta casa té bones xifres d'audiència. IB3 Ràdio tanca el 2025 amb 26.000 oients, segons les dades d'audiència del darrer estudi general de mitjans de l'any publicades just avui. Segons aquest EGM, els programes més audiència són els dos grans magazins d'aquesta casa. Un és aquest, Joan, el dia, estic molt agraïts a tota la nostra audiència, que m'ho segueix cada dia, tant a la televisió també com a la ràdio, 12.000 oients, i també el programa Tèntol dels Hora Baixes, que consolida la seva audiència amb 8.000 seguidors fidels, així que moltes gràcies, també poden dir això.
Efectivament, gràcies, gràcies.
I que segueixin tots els nostres oients a l'altre costat, a l'altra banda, acompanyant-nos, fent-nos companyia, així com intentant també nosaltres fer-vos companyia a vosaltres. Però, en aquesta hora, 9 i 9 minuts clavats, és el moment, Joan, també, de dir o de parlar de quina és la frase que han triat per avui, la frase del dia.
Podria ser gràcies per sa ràdio, com
també
que em teniu penya.
Gràcies a sa
ràdio, però no, avui la que han triat fa referència a la mort, ni més ni manco, que un tema tan... podria dir complicat, però no, cada vegada l'assumim més. Diu així: tot té remei, manco la mort.
I doncs sí, no? Clara, concisa, concreta, i no sé si té res a veure o no amb el que parla avui tothom, Joan.
Sí, té a veure perquè ahir coneixíem la notícia de la mort de Jorge Martínez, cantant i líder de Los Ilegales, però avui ens hem despert amb una altra notícia, també la mort de Robe Iniesta, cantant d'Extremoduro.
Se le nota la voz por dentro de colores y le sobra el balón que le falta. se juega la vida, siempre en causas perdidas.
És una figura clau en la música espanyola i ha mort als 63 anys d'edat. El músic extremeny era un referent del rock espanyol de les darreres dècades. Va deixar els escenaris fa d'haver un any, precisament per problemes de salut, però se'n desconeixen encara les causes, se'n desconeixen, volen dir encara ara, les causes de la mort.
I qui diu un referent del rock diu també, si m'ho permeteu, un poeta i fins i tot una mica un filòsof, no, Joan? Perquè les seves lletres també evocaven això, una mica de reflexió, profunditat i fins i tot una mica de poesia i filosofia.
Així és, eren cançons no només per escoltar i per ballar i per votar, sinó també per aturar el moment a seure i veure ben què volien explicar.
I ja és perquè ara no és el moment de cara, okay, però és que escoltant aquesta cançó entren ganes de cantar-la, aquest sí, sitè sí, bas, sí, sí, veritat. Sí.
Demostren això, que Extremadura no només era rock and roll i guitarres amunt, sinó que era molt més. Joan, no sé si hi ha cap cançó d'Extremadura que tu en la qual te quedis.
És difícil, eh? Jo ho som molt d'Extremadura i bastant d'en Robe, sobretot en solitari, perquè m'agradava molt la seva música i les seves lletres, i m'emociona escoltar-lo, aquest si te vas me pones a pell de gallina, però és que n'hi ha moltíssimes, eh? Stand by, la vereda de la puerta d'atrás, no sé, és que n'hi ha moltíssimes, la seva música.
Jo sa mítica, perquè dic que no n'he estat gran seguidor, però sí que el fruit de simpàtia d'Extremadura, que persones que no han seguit aquest tipus de música igualment mos han arribat, cançons com So Payaso, per exemple, o Salir, o Mi Espíritu Imperecedero, ho diré bé. Són moltes i jo crec que demostren el que dèiem, l'impacte d'un grup com aquest, que n'hi ha d'aquests que aconsegueixen, que tant si segueixen o no segueixen el seu estil, t'han arribat aquelles cançons.
T'han arribat, sí, qualcuna n'hem escoltat, evidentment, i qualcuna encantada. I en aquesta frase que d'avui en Joan, de tot és remei menys sa mort, o manco sa mort, jo li afegiria que ningú mor del tot si hi ha qualcú que el recorda. Jo crec que només en sa música d'en Robe sempre el podran recordar, no? Perquè és el seu llegat, d'alguna manera.
Així és, i recordant també el líder de Los Ilegales, de Jorge Martínez, que, com dèiem, referents del rock espanyol, justament ha coincidit que en un marge de quasi 24 hores...
Que acabava de treure disc.
I acabant de treure disc, també de lamentar la seva mort.
63 altres joves, perquè ara encara sí. Poden dir que eren joves i en tant. Aquesta edat, així que avui el nostre petit homenatge i el nostre sentit condol a la família, en els amics d'en Robe i també d'en Jorge. Amb aquest homenatge en Jorge i en Robe començam el programa d'avui, amb ells i la música d'Extremadura com triar precisament per començar el programa d'aquest dimecres 10 de desembre, amb Facundo Tenaglia al control tècnic, Andreu Tauler, Miguel Rosselló i Robert Mercè a la realització tècnica i, com sempre, també amb la nostra Yolanda Ruiz a la producció. Començam.
Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores. Ojalá que se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no, y que me pida mamá, 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 dame más, y que me pida. Capaz de nadar en el mar más profundo, igual que un superhéroe de salvar al mundo. Donde rompe la sola, salva
de dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Avui 14 minuts, ara sí, temps de tertúlia. Avui amb Elena Ballestero, bon dia. Elena, com estàs? Bon, també a l'altre costat amb en Quique Oñate, bon dia. Quique, com estàs? I també en Edu Colom, bon dia.
Molt bon dia.
Vos demanava abans de començar, sou d'Extremadura, sou de Robe Iniesta. Edu, crec que sí una mica, no?
Sí, sí, sí.
Tu sí. Crec que per generació, no? Més que
pues sí,
Quique.
Nos hace mayores, pero...
No, jo gens.
Sí, sin duda, para mí, me parece así un referente en la música española. Y bueno, Des del punt de vista musical me parece una pèrdua, claro.
Clar que sí. Qui diu Extremadura diu Los Ilegales, no sé si na Elena, el més de Los Ilegales.
Es que no soy nada musiquera, no, mira que tengo músicos en casa a tope.
Sí, anava a dir-te això, sí, que tu, sí, de músics...
Sí, tengo un marido músico y un hijo músico, ¿no?
Sí, sí.
Pero la verdad es que, bueno, lo que dices tú, sí, es una pèrdua, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, también es que es una cuestión, sí, de edad, ¿no?
Vida,
sí, uno detrás de otro.
Un músico muy influyente en grupos actuales y, en fin, grupos muy conocidos como Estopa, han reconocido sus influencias, es un músico que ha marcado a una generación como Los Ilegales, ¿no? Que también murió su líder ayer, por tanto, bueno, esto nos hace mayores, pero sin duda es una pérdida desde el punto de vista
també d'això, no? Que,
artístico.
D'alguna manera mos quedes llegant, no musical, i que d'alguna manera així els podem recordar. Però bé, fet aquesta miqueta d'homenatge que volíem fer avui en aquest programa, hem de començar la tertúlia, i començar amb aquesta tertúlia parlant de l'accés a l'habitatge i plantejant una pregunta ja d'entrada. Declarar alguna zona com a tensionada pot facilitar l'accés a l'habitatge? És un tema que sempre du certa polèmica. Hi ha gent que troba models a països on aquesta fórmula ha funcionat i models en què no. En tot cas, aquí no serà possible, perquè ahir el Parlament va rebutjar la possibilitat que els ajuntaments puguin sol·licitar declarar-se com a zones amb el mercat residencial tensionat i així topar els preus del seu lloguer. Vos demano d'entrada si era una bona solució en el problema de l'habitatge que tenim, o tot el contrari? Perquè hi ha, no?, aquestes dues parts de la moneda, zones sí que ha funcionat i zones que no ha funcionat. No sé qui vol començar.
Bueno, lo que no sé es me apunto. Me apunto también a declarar zonas tensionadas. Los expertos lo que nos están diciendo, si en algo sí que están de acuerdo, ¿no?, es que a corto plazo sí tiene una influencia sobre los precios del alquiler y consigue frenar la subida, ¿no? Lo que advierten es que a largo plazo puede provocar que haya cada vez un mercado más reducido porque los propietarios se pasen al alquiler temporal, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Baleares es una situación que ya tenemos ahora. ¿Quién más se va a pasar al alquiler temporal, ¿no? Vemos lo que está ocurriendo de los que, intentando evitar las medidas que protegen a la vivienda, protegen entre comillas porque lo hacen insuficientemente, ¿no? Desde el último cambio legislativo impulsado la legislatura pasada, que ha quedado precisamente cojo porque no se han declarado las zonas tensionadas, ¿no? Pero sabemos lo que ha pasado. La gente se ha pasado al alquiler de habitaciones o al alquiler turístico para evitar, ¿no?, quedar regulados dentro del marco legal nuevo. Entonces, mi pregunta es esa, ¿qué más puede pasar, ¿no? O sea, yo creo que lo que no se puede hacer es no hacer nada. Creo que hay que abordarlo, hay que regular el mercado de alguna manera. Eso no quiere decir que los propietarios no puedan ganar dinero, quiere decir que los propietarios no puedan ganar dinero por encima de una cantidad inasumible, ¿no? Y creo que también tenemos que reflexionar sobre eso como sociedad, ¿no?, sobre por qué todos estamos entrando en la codicia.
I això se dona justament en un moment en què s'han d'actualitzar, no?, milers de contractes en el cas de Balears. Jo crec que és una oportunitat perduda perquè al final trob que és com una mesura més que se podria implantar en moltes altres a la vegada. Vull dir, i sempre ho repeteix quan xerrant d'aquest tema aquí en aquesta tertúlia, que jo crec que és un error i pensar que només funcionaran prohibicions o només, saps, o només pensar en que només construint s'arreglarà aquest problema. No, han de fer moltes coses a la vegada. I una d'elles era aquesta. La llei estatal ho permet, era una possibilitat de fer-ho, i les dades, que sempre se diuen que no serveix, que no augmenta, bueno, a Catalunya...
Ha
hagut una baixada molt, molt lleugera, però una petita baixada, i en alguns casos el manco s'ha aturat, el creixement, que no és poca cosa, perquè
claro,
estem en una situació que encara pujarà més.
Hablar de una bajada en un moment, ¿no?, en el que el resto de escenarios está subiendo y está subiendo a una
contenir,
velocidad,
¿no?,
de vértigo, ¿no? Es que contenir. Sí, yo me conformaría con quedarnos como estoy, ¿no?
Claro, depende de los datos que consultes, porque sí que hay datos que dicen claramente que la declaración de zonas tensionadas en algunos municipios en Cataluña, principalmente es donde se ha aplicado, ha provocado que se retiraran muchas viviendas del mercado del alquiler, y eso tampoco es bueno, ¿no?
Exacto, yo creo
que
pero
ese efecto,
eso ha ocurrido aquí
ese
sin contraproducente, la declaración de zonas tensionadas.
Va aparejado a la declaración de zona tensionada y a poner límites al precio del alquiler.
En
del
eso
alquiler.
No están de acuerdo, los expertos.
Si puedo acabar, yo te he estado escuchando, si puedo acabar lo que quiero decir y luego, si quieres, tomas la palabra, por supuesto. Yo creo que la declaración de zonas tensionadas es algo que
no iba a salir en el Parlamento, entre otras cosas porque se ha hecho un uso político por parte de la oposición, que sabía que esto no se iba a aprobar en el Parlamento, porque esto deriva de una ley de vivienda. Y aquí sí que estoy de acuerdo con lo que dice Quique, de que al final hay que intentar conjugar muchas medidas a la vez, ¿no? Yo creo que con una sola no basta, y con un solo enfoque de dejar que el mercado se regule por sí solo es insuficiente, como también lo es pues tomar estas medidas intervencionistas, porque se ha demostrado que son insuficientes, ¿no? Por tanto, aquí lo que vemos es, sabemos que hay una ley estatal que el Gobierno Balear y otras comunidades autónomas no están dispuestas a cumplir, las competencias están repartidas y al final la casa de uno y la del otro, y ninguna de las dos está barriéndose, ¿no? Y el problema sigue agrandándose, es el enésimo día que venimos a hacer tertulia a hablar de vivienda,
sí,
por desgracia, porque el problema sigue ahí, ¿no? Y yo creo que ningún gobierno lo va a lograr embridar, porque depende, y esto sí que Elena lo apuntaba, también de las propias dinámicas de mercado. Ella habla de codicia. Yo creo que el afán de amasar dinero es lo que mueve este sistema capitalista en el que vivimos, nos guste o no. Y yo creo que hay que conjugarlo todo. No puedes limitar los precios, porque vas a provocar que muchos propietarios, en el uso de su libertad, retiren viviendas del mercado.
O las vendan.
Y tampoco,
y en el
tampoco desde mi punto de vista, puedes dejar que sea la ley del más fuerte y una jungla donde no haya ninguna ley y el mercado se regule solo, sobre todo en Baleares, y ya concluyo, porque aquí vivimos la tormenta perfecta. Y es que tenemos unas clases medias empobreciéndose que no pueden acceder a la vivienda, que conviven con unas clases medias altas de otros países con mucho mayor poder adquisitivo,
y de aquí,
que
de
pueden
aquí
permitirse,
tenemos 10
pero informes. cada vez menos, sobre todo capitales extranjeros que pueden permitirse viviendas mucho más caras, y entonces esto es una tormenta perfecta que nos llevaría a tener que legislar un ecosistema propio, ¿no? Pero bueno, no hay voluntad de los grandes partidos, de los dos grandes partidos, de ponerse de acuerdo, de hacer un pacto por la vivienda y acabar con estas disputas.
Lo que quería decirte antes es que efectivamente donde sea, o sea, hay municipios y territorios en los que se aprecia que está habiendo, o sea, hay una menor oferta, ¿no?, de alquiler, pero lo que no es cierto, y lo digo porque he oído mucha manipulación de datos, y no lo digo por ti, lo digo porque tenemos que tener cuidado de los discursos que compramos, o eso creo yo. Es que decir que esta relación, que es una consecuencia directa de la declaración de las zonas tensionadas, es algo que los expertos cuestionan, porque en zonas en las
però
que no s'han acabat...
Que Barcelona o Catalunya, en aquest cas, tot és una mínima baixada, però clar, a la gent 10 euros no li suposa... Encara que hagi aquesta petita davallada, 10
claro,
euros no t'arregla
la vida. Però sí, totalmente de acuerdo, pero a lo que voy es que realmente en los sitios donde no se han declarado las zonas tensionadas, como ocurre en Baleares, también está desapareciendo vivienda del mercado. Por lo tanto, llegar a la conclusión de que una cosa es consecuencia directa de la otra es algo que todavía los expertos están debatiendo, y encuentras de una opinión y de la otra.
Mira, jo volia afegir que en Quique n'ha fet referència, perquè més de 70.000 ciutadans de les Balears s'exposen a l'increment de preu del lloguer per a l'any que ve, a partir de 2026. No? El Ministeri de Drets Socials i Consum calcula que durant el 2026 finalitzaran més de 24.000 contractes, i per mort de l'augment de preus de l'habitatge podrien pujar de mitjana 4.600 euros anuals en cas de renovar-se. Una situació de preus a l'alça que afecta sobretot a molta població jove, no? Aquí a casa nostra també, molta de gent jove que 4.600 euros per aventura no podrà assumir.
Per això dues coses, no? Primer, clar, això me fa pensar que fa 5-6 anys, quan parlàvem de prohibir lloguer turístic plurifamiliars, no? I tal, era com una locura per segons quin partits. I ara estem en una situació que hem hagut d'esperar a patir el que ha suposat aquesta transformació de s'ús dels habitatges residencials per realment canviar i el discurs, i ara mateix hi ha més o manco gairebé una unanimitat en què s'havia de delimitar.
Yo, ojalá fuera cierto, pero creo que no la hay.
Bueno, no hi ha 100%, sí, però...
Hay bastante consenso.
Per a Palma,
que,
per exemple,
que tiene que haber límites,
ara governa el Partit Popular i s'ha intentat, bueno, s'està promovent això, no? Vull dir, els plurifamiliars no estan d'acord en que siguin per turisme, per no crear noves llicències.
Sí, esta possibilitat ja existia, acordaros, quan se hizo la zonificació, no recuerdo si fue la legislatura passada o la anterior, i cada municipio decidió lo que quería para su propio municipio, ¿no? A diferencia de lo que ocurre ahora, ¿no? Entonces dejaban elegir un poco, en ese caso concreto, a los ayuntamientos, que son al final los que están más cerca de los ciudadanos y los que saben las necesidades de su entorno. entorno, ¿no?
Pero es interesante esto que señala Quique, porque al final nos enfrenta a lo que es escapar de los dogmas y gestionar, ¿no? Y la gestión política debería ser menos dogmática y más adaptativa a la realidad, ¿no? Esto ha ocurrido con otras cuestiones donde partidos que inicialmente se oponían al final han acabado abanderándolo, ¿no? Y esto creo que al final es fruto de la realidad y deberíamos tender cada vez más a eso, ¿no? Que no haya un dogma de decir, bueno, pues el intervencionismo es la solución, y que no haya un dogma que diga el libre mercado es la solución. Lo apuntaba antes y que probablemente es utópico, pero creo que tendríamos que encontrar un punto medio, y sí que yo creo que los territorios tendrían que tener soberanía, al menos las comunidades autónomas, en materia legislativa, en vivienda, ¿no? Me parece esencial. Si la sanidad es esencial, también lo es la vivienda, que menos, ¿no? Y creo que en este sentido, pues cada territorio debería poder hacer sus propias políticas y los partidos principales ponerse de acuerdo en algo tan complejo, ¿no?
¿Crees que eso arribará?
De hecho, o sea, entiendo lo que dices y estoy de acuerdo, ¿no?, con la idea, pero por otra parte me da miedo, ¿no?, porque vemos que en cuestiones como la vivienda, ¿no?, una ley estatal que se hizo para tomar una medida uniforme en todos los territorios no se está aplicando en algunos de los territorios más perjudicados por la exclusión de la vivienda, como Baleares, por una cuestión de diferencias políticas, ¿no? Entonces, como la vivienda es una cuestión esencial, yo creo que no deberías depender de quién gobierna en tu comunidad autónoma. Debería haber igualdad de oportunidades para todos.
El pacte aquest que hauria d'existir, però que apareix molt en fora, de que sigui una realitat, bàsicament, perquè jo no veig que hi hagi un apropament entre postures. I això que assenyalava, de que abans se pensava que s'estava en contra, ara sí s'està a favor dels temes de... més o manca un consens, o el manca més que fa 5 o 6 anys. Pues el mateix pot passar, potser, amb el cas de declarar zones tensionades. El que passa que hem d'esperar 5 o 6 anys a tenir una situació encara pitjor perquè hi ha consens. Això és el que me demana, no? I amb el tema dels cotxes, limitació de cotxes, es debat... Fa passar legislatura, l'Esquerra no se va atrevir a tirar endavant aquesta idea de fer limitació de cotxes en el cas de Mallorca. Quan van les manifestacions de Canaris, això va canviar, no sé què, i el PP se va posar i va banderar, ja va banderat aquesta limitació que encara no s'ha aplicat. Vull dir, encara...
A Mallorca,
per Eivissa.
I en Eivissa.
Sí. Per Eivissa
bueno, en Eivissa el primer any, però havia no d'una forma molt sòlida, perquè se tiene que ir perfeccionando el sistema, però sí, és un assunto, otro ejemplo, donde partidos que se oponían al final pues han acabado.
Voleu interrompre perquè hem d'anar a publicitat, però no us poseu pena, perquè com deia Edu, no? Serà un dels temes que seguirem tractant, tant l'habitatge com la limitació, no tant de vehicles com d'altres qüestions que suposen, no?, un hàndicap, no?, per a les Illes Balears, evidentment, d'habitatge sobretot. En parlarem en aquesta tertúlia en les properes edicions, perquè és un tema recurrent, òbviament, perquè mos preocupa i mos ocupa a tots. Però són les 9:27, hem de fer una petita atura, uns anuncis a la televisió i el bisturí de Javier Alarcón a la ràdio.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. Aunque la noticia del día sea la cohesión, la visita de la presidenta Proens a Bruselas para pedir lo nuestro... Tener la voz que nos corresponde para seguir administrando los llamados fondos de cohesión. Si le ha dicho al comisario en su cara europea, al señor Fito, que no puede ser que además de ser de las tres únicas regiones de este país que pagamos, que aportan al sostenimiento y a la cohesión de este país, y si con esa contribución nuestro Estado nos da el migajeo que no llega ni a la mitad de lo que recibe el resto, y solo falta que ese dinero europeo a partir de ahora lo gestione, lo reparte el gobierno del señor Sánchez, desde su manual de resistencia. También es día, son noticia, el resto de los fondos. Los bajos fondos, los de conexión, los del fondeo de la corrupción en nuestra pasada comunidad. La asociación entre la expresidenta, la señora Armengol, y Coldo. El exlibre, el encarcelado de la cohesionada banda del Peugeot. El asesor del ministro socialista y el socio del secretario de Organización Socialista. Si el titular de Champions... Es que Coldo apunta a la participación de Armengol en contrataciones, aunque el titular lo interprete diciendo que es para que el Tribunal Supremo sea el que cohesione la causa de toda esa basura, nos quedamos con la respuesta del comisario europeo a los fondos, porque casi sin querer nos contesta a los unos y a los otros. Tendrán un protagonismo específico, ha dicho. A ver si va a resultar que los fondos de confesión van a venir directamente desde Europa. Y ya mañana... siempre hasta el fondo. Más. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Out of the rain to hear the jazz go down. Competition in other places.
Ja tornem a ser, són les 9 i mitja ben en punt, ben redones aquestes senyals horàries i ara vos hem de parlar d'una altra qüestió i és que la presidenta del govern, Marga Proens, és a Brussel·les per abordar qüestions clau de cooperació territorial dins la Unió Europea. D'entrada, ahir es va reunir amb el comissari de Cohesió i Reformes, Raffaello Fitto, qui va demanar una política de cohesió més descentralitzada que reconegui el paper de les regions i canvis també en la cooperació fronterera. Entre les propostes destaca, per exemple, per dir-ne una, a modificar el límit actual de 150 quilòmetres que deixa fora les Balears i impulsar una estratègia específica per a les regions insulars, diferenciant-les de les costaneres. Avui, Proens també continua la seva agenda institucional en reunions amb el Comitè Europeu de les Regions i la presentació del dictamen sobre un turisme també més sostenible i resilient dins la Unió Europea. Tot això coincidint amb un repunt notable de arribada de migrants. En menys de 24 hores varen arribar 171 persones, les varen haver de salvar de diverses embarcacions localitzades a prop de Formentera, Cabrera i també al sud de Mallorca. Amb aquestes darreres arribades, en total se superen ja les 6.900 persones salvades a la Mediterrània. Fa una estona, la delegació de govern també confirmava l'arribada avui vespre d'altres 4 embarcacions amb 75 persones aquí, les que han hagut de salvar de la mà. Com poden aquí a Balears fer valer la nostra singularitat a Europa mentre gestionant reptes immediats com per exemple aquesta pressió migratòria a les nostres costes? És la pregunta que vos llança d'entrada. No sé si heu seguit una miqueta l'agenda de la presidenta. Són temes diversos, però sí que volíem incloure-hi també aquesta arribada de persones i salvades a la Mediterrània.
Empiezo yo.
Qui vulgui.
Gracias por hablar de personas salvadas, ¿no? Y no utilizar otros términos. Empiezo con esto, Joana, porque me parece muy importante cómo decimos las cosas y no solo lo que decimos. Es un drama humanitario, ¿no? Y yo creo que la solución pasa porque todos entendamos que es un drama humanitario. Y en la medida de nuestras posibilidades, intentemos ayudar a esta gente y ayudar a solucionar pues el drama que comporta, ¿no? Es evidente que los territorios tienen que defender su voz en todas las instituciones, ¿no? Aquí lo hablábamos hace un momento, ¿no? En materia de vivienda, por ejemplo, y en Europa ocurre lo mismo, ¿no? Y yo creo que al final tenemos problemas compartidos más allá de las singularidades de cada territorio y tenemos cada vez un mundo más global en el que ciudadanos de distintos países de Europa, ¿no? Viven aquí mismo en Baleares, cada vez son más los que viven aquí en Baleares. Entonces, ¿cómo se cambia esto? Pues cuando se pierde la fe en la política se puede cambiar yendo a votar, ¿no? Que la gente piense bien qué vota y qué puede conseguir con ello.
Bueno, sí, també me fa pensar un poc que la línia de defensa que està, bueno, que està defensant, no, la Proens a Europa, me fa la sensació que això anirà canviant en els propers mesos, anys, perquè estem anant o la tendència és cap a una recentralització i que les regions precisament no tinguin tanta capacitat de decisió. Pareix que anant cap a una Europa que, bé, l'altre dia, la setmana passada va sortir el tema de la nova política de seguretat dels Estats Units i precisament va en la línia de que els estats, bàsicament vol implosionar el que és el model europeu, d'Unió Europea, i que els estats tinguin més sobirania, i això implicarà una recentralització cap a els estats membre. I això després ja veurem de com se configura a nivell polític, però que tots els estats tinguin també a la vegada siguin més centralistes. Així que potser mos quedem que el que està defensant ara, que té tot el sentit del món, no? Pues acabi sent una cosa bastant atípica. perquè anem cap en, un poc cap en aquest sens, o com ho feu? Però...
Sí, no, vamos hacia eso por una, o, porque la Unión Europea está en un contexto geoestratégico global que le lleva a priorizar áreas como, por ejemplo, la defensa, ¿no? O sea, no hay que olvidar que tenemos una guerra a las puertas de Europa, que es la guerra de Ucrania y la invasión de Rusia, y por tanto Europa pues tiene que priorizar y de ahí derivan esta serie de movimientos, ¿no? Recentralizadores, y en Europa pues como está visto España no pinta demasiado, comparado con otros países como Alemania pues no pinta nada, ¿no? Por tanto, eso por un lado. Yo del viaje de Provence distingo dos cosas, ¿no? La primera, la lucha contra esa recentralización de los recursos, que obviamente Provence no va a conseguir cambiar, pero si es una forma de protesta, debo decir que hay cuatro comunidades autónomas españolas que han firmado un manifiesto para pedir que eso se eche para atrás. Dudo que, bueno, si suman fuerzas, obviamente con otros territorios de Europa, pues podrían al menos tener un poquito de voz, pero no creo que tengan voto en eso, ¿no? Eso es un movimiento que estamos viendo en los últimos años y que se ha acentuado este último año y va a ser así. Europa ha decidido recentralizar fondos y repartir menos a las regiones o al menos darles menos autonomía, ¿no? Y eso es difícil de cambiar, eso por un lado. Por otro, las reivindicaciones de Provence en materia de insularidad me parecen absolutamente legítimas y lógicas. Es decir, ¿cómo puede ser que se nos vincule a los territorios del litoral del Mediterráneo y no se nos reconozca la insularidad? Yo creo que esto es obvio, ¿no? Será porque Alemania no es una isla, que si lo fuera probablemente todo se replantearía, ¿no?
Tiempo al tiempo.
Y esto es algo que, bueno, que hace... O que sí, tiempo al tiempo, o que Baleares no acabe siendo parte de Alemania, ¿no?
Por eso. Un intento hace años, lo sabéis, esto.
Bueno, sí. En fin, ese es otro tema. Igual no sería mejor, ¿eh? No sé, ahí lo dejo. Quiero decir que eso al final son reivindicaciones legítimas y lógicas, y me parecen de sentido común, que dudo que tengan éxito, pero que hace tiempo que se vienen reclamando hace tiempo un reconocimiento de la insularidad, no solo para Baleares, sino para todas las islas que son parte del territorio de la Unión Europea, y me parece absolutamente lógico y legítimo.
Perdona, Edu, pensava que ja acabaves. No sé si volíeu afegir qualque cosa més, però si no, anava a dir-vos que deixem Brussel·les per tornar a Espanya, perquè també hem de parlar...
Jo solo quiero apuntar una cosa.
Sí, perdona, que t'havia interromput.
También entiendo que la Unión Europea tenga que poner coto a según qué actitudes y según qué usos del dinero público europeo que se da en algunos territorios, ¿eh? Porque hay que recordar que, por ejemplo, del caso Mascarillo, del caso Coldo, hay fondos europeos que están siendo investigados por el mal uso, directamente por la malversación delictiva, ¿no? Y por tanto, eso también las comunidades autónomas, las regiones, los países deberían vigilarlo más. Es decir, ¿podemos pedir más fondos europeos? Sí. ¿Tenemos que mejorar el control del uso de los fondos europeos? También, eso sin lugar a dudas, porque si no, es esto una fiesta que al final acabamos pagando todos los ciudadanos de la Unión Europea. Y en fin, a nadie le gusta que esto se produzca.
Y luego también los fondos que se pierden, porque una vez aprobados los proyectos no se llegan a ejecutar, ¿no? Yo ahora mismo que recuerde así, uno de ellos es la reconversión de la central de Aucanada de Alcudia, que llevamos arrastrando desde hace 20 años un proyecto para hacer un museo de la industria en un edificio que está construido por uno de los arquitectos más reconocidos de España, y está parado. Lo compró el Consejo, no solo se ha invertido patrimonio público, dinero público, para comprar la finca, evitando que caigan otras en manos privadas, sino que los fondos europeos tenían que servir para rehabilitarlo, hacer el proyecto, y ni siquiera se ha descontaminado el solar 3 años después o 4 años después de la compra.
Tornem a Espanya, pot sembla, per parlar de la condemna a l'ex ja fiscal general de l'Estat, perquè el Tribunal Suprem ha fet pública ja la sentència, no, que condemna a Álvaro García Ortiz a 2 anys d'inhabilitació. Disculpeu. El motiu és la filtració del correu electrònic de l'advocat d'Alberto González Amador, recordem, parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, on es reconeixen 2 delictes contra Hisenda en un intent de pacte amb la Fiscalia. La sentència també el responsabilitza de la nota de premsa posterior enviada el dia 14 de març de 2024. El Suprem conclou que va ser García Ortiz o qualcú molt pròxim al seu entorn qui va filtrar el document a la cadena SER. L'alt tribunal destaca que el fiscal general tenia un deure reforçat de reserva i també de confidencialitat Generalitat, que segons la sentència va vulnerar. De fet, la resolució inclou la frase, no sé si l'heu llegida, el fiscal general de l'Estat no pot respondre a una notícia falsa mitjançant la comissió d'un delicte. Això és allò que inclou la sentència. I jo vos demano que em penseu i com valoreu aquesta sentència, no? Que, per cert, aprovada per la majoria de 5 magistrats. No sé si heu llegit les 200 pàgines ja o si heu fet un resum o un visionat.
Bueno, pero hay ministros del gobierno de España que opinaban sin haberse leído la sentencia, ¿no? Yo creo que eso es parte del problema. Parte del problema es cuando un gobierno de España no respeta las decisiones judiciales, por mucho que diga que las acata, las cuestiona e incluso llama a la movilización de la ciudadanía contra otro poder del Estado, ¿no? Como ocurrió cuando se dio a conocer el fallo y la condena, ¿no? Recuerdo que Yolanda Díaz se pasó varios días llamando a la gente a movilizarse, no se movilizó nadie, lo cual
se movilizaron unos pocos.
Bueno, ok. Sí,
pocos,
en fin.
Pero
la movilización de los. Bueno, en fin. Por tanto, esto para mí es parte de la noticia, es parte del fenómeno al que estamos asistiendo, ¿no? Eso por un lado, en cuanto a la sentencia, pues yo creo que es de sentido común. Es decir, un bombero no puede alegar que ha robado un coche para ir a apagar un incendio, ¿no? Es algo tan sencillo como eso, porque el hecho de robar un coche pues es un delito, y esto es lo que dice la sentencia. Un fiscal general no puede ni dictar partes de una negociación con abogados, ni formar parte del intento de construcción de un relato político. No puede. Ni puede, ni debe, y además, como se ha demostrado en el Tribunal Supremo, es delictivo. Y esto lo sabe cualquier persona que tenga el mínimo conocimiento jurídico, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de decir, yo es que iba a combatir una noticia falsa? Bueno, primero de todo, la noticia no era falsa. Es decir, si se refiere a una noticia publicada por el periódico El Mundo, no era una noticia falsa, ni mucho menos, ¿eh? O sea, era una noticia que se apoyaba en unos hechos, y pueden decir que luego afloraron otros hechos, pero no era una noticia falsa. Por tanto, ya la primera premisa
pero
es
entonces
lo falso.
¿Estás cuestionando la sentencia que dice que es una noticia falsa?
Yo te estoy diciendo lo que es. O sea, lo que es. Yo la sentencia la cuestiono. Yo, vamos,
es que
primero yo no
una
soy,
de las cosas que dice la sentencia yo la sola, es eso, por eso te lo digo. Porque,
pero se refiere a las
informaciones. Me parece incongruente.
Se refiere a las informaciones que supuestamente puso a circular Miguel Ángel Rodríguez.
Sí, pero que publicó El Mundo.
No es una noticia falsa. Sí.
A mí me parece un poco incongruente cuestionar una sentencia por el hecho de decir que la sentencia es firme y que hay que acatarla y que los argumentos que niegan por razones políticas, y luego al mismo tiempo decir que otra parte que dice la sentencia, que es que aquella noticia fue falsa, no lo es. Me parece incongruente.
Yo te digo que la noticia no era falsa, o sea, ¿vale? La sentencia y la sentencia es una la sentencia es una condena, perfecto, me parece muy bien. Yo respeto tu criterio, pero yo te digo lo que es, si quieres entramos en detalle, pero en fin, creo que no vale la pena. La sentencia es absolutamente clara en el sentido condenatorio y me parece que da ejemplos de sentido común de lo que debe o no debe hacer un fiscal, y menos un fiscal general. Haber llegado a este punto cuando el fiscal general, yo creo que hace tiempo que debería haberse apartado de su cargo a raíz de este asunto, me parece lamentable. Eso primero. Y segundo, como decía al principio, me parece que la noticia ya es el choque al que va el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial desde hace meses, tildando de golpismo judicial una sentencia que no le gusta, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto jamás se hubiera admitido, por ejemplo, si el Partido Popular gobernando hubiera dicho que la sentencia de Gürtel era golpismo judicial, o que las sentencias contra, por aterrizarlo en Baleares, contra el señor Jaume Matas eran golpismo judicial, cosa que no dijeron ni los propios implicados, ¿no?
Aquí lo que crec que s'hauria d'apuntar també és que ara mateix hi ha la possibilitat de que tot això acabi en el Constitucional per dos vots en contra les dues magistrades del Tribunal Suprem, i hi ha la possibilitat de que se vagi i acabi en el Constitucional i se decideix que si lo que bueno, la sentència que ha hagut pues, és o no adient, no? També vaig apuntar aquí una sèrie de coses que expliquen les magistrades i que justificant el seu vot en contra de la sentència, i clar, és que, i s'ha vist el que va sortir ahir, i és que en cap moment se diu, no se descriu ni com, ni on, ni a través de quins mitjans va tenir lloc la intervenció directa o un coneixement o col·laboració de l'exfiscal amb un tercer. perquè aquí també hem de recordar que se diu que és, si no ha estat ell, ha estat l'entorn. Clar, això t'ho dona a entendre que no han pogut. O sigui, és una evidència que no se pot demostrar...
Però supos que també fan referència a l'entorn, com que ha estat ell que ha donat... O, bueno, no sé si interpreten això,
dicen,
no?
Dicen con su conocimiento.
I també una altra cosa, quantes sentències... O sigui, quants de casos, Audiència Nacional o fins i tot el Suprem, ha passat que se filtren informacions, no? No? Vull dir, això en el final, o és un poc el dia a dia?
Sí, jo...
El que és del dia a dia?
Las filtraciones de informaciones a la prensa.
No, vamos a ver.
No se publicarían muchas cosas.
Vamos a ver. El día a día no es que un fiscal filtre información sobre unas negociaciones con un abogado. Eso no es el día a día.
Pero no es lo que ha dicho Kike. Las filtraciones son el día a día.
Estamos hablando de este asunto.
Pero que el fiscal ha hecho la filtración es algo que ni siquiera dice de esta manera la sentencia. La sentencia lo que concluye es que no sabe quién hizo la filtración. Pero que no sabe quién hizo la filtración, dice la sentencia. Y que si no lo hizo él, lo hizo un colaborador con su conocimiento. Eso es lo que dice textualmente la sentencia. La sentencia
también recoge que el fiscal dictó parte de esos correos electrónicos a la jefa de prensa de la fiscalía, como reconoció esta durante el juicio. Eso primero. Y segundo, y te voy a leer un pasaje de la sentencia para contestar a lo que decías antes. La sentencia habla de la información del mundo y dice claramente que esta información no recogía, dice, lo que decía Miguel Ángel Rodríguez, no estaba recogida en la noticia del mundo. Por tanto, la sentencia, que es una noticia falsa, no lo dice, ni lo sostiene. Si acaso será una noticia falsa, lo que Miguel Ángel Rodríguez iba diciendo por ahí, sí, o eso es lo que se insinúa. Lo digo por matizar, vale, porque mis reflexiones sobre este asunto no tienen absolutamente nada incongruente, por más que intentes desacreditarlas. No lo tienen. Otra cosa es que tú te aferres a eso porque entiendes que el fiscal necesitaba una coartada para actuar como actuó.
Esto es una suposición tuya. Sí,
las mismas que tú viertes, ¿no? Por tanto, aquí este es el centro del asunto. Filtrar o revelar una negociación con un abogado, entre un abogado y la fiscalía, es algo inédito, insólito, indebido. Cualquier persona
que trabaje, no es inédito.
Hombre, absolutamente. Yo he trabajado muchos años como periodista de tribunales. Te puedo asegurar que las negociaciones entre fiscales y abogados de los acusados no se filtran.
Bueno.
No se filtran porque, entre otras cosas, vulneran el principio y el derecho de defensa. Eso es así. Que lo haga un fiscal general es de una gravedad absoluta. Absoluta. Y está aprobado, según el Tribunal Supremo.
Está aprobado que hubo la filtración, repito. No está aprobado. La sentencia dice indicios acreditados, no pruebas directas.
Pero es que las pruebas, es decir, los indicios acreditados pueden sustentar una sentencia y sustentan la gran mayoría de sentencias en este país.
Sí, pero
¿o qué os
este,
pensáis? Que
este
cuando hay un homicidio...
No determinan quién
cuando
fue
hay
el autor
cuando
de
hay
la
un homicidio, hay un vídeo del momento en el que el acusado clava el puñal a la víctima. Es decir, en muchísimos casos, y por supuesto, en casi todos los casos de corrupción política, por poner un ejemplo de los más escandalosos y los más difundidos, las condenas se basan en indicios, no en pruebas absolutamente irrefutables. Es decir, una serie de indicios sólidos conducen a una sentencia, como en este caso. En cuanto al Tribunal Constitucional, me permitiréis que haga la mención de que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. O sea, no es una instancia judicial. Es un órgano absolutamente politizado, claramente politizado, que, bueno, que previsiblemente puede invalidando esta sentencia. Pero claro, porque está controlado por el poder político. Entonces, bueno, lo que está claro es que el Tribunal Supremo sí es poder judicial. Bueno, nos gusta el mismo Tribunal Supremo... O sea, es que estos magistrados del Supremo han tenido condenas contra partidos políticos de signo opuesto, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que nos cuestionamos cuando condenan a los que tienen razón?
Yo me cuestiono todo, creo que es mi trabajo.
Esto es una sentencia bien hilada y bien fundamentada. Para el gobierno, sin leerla, no lo era. Sin leerla. Y para mí eso es desde luego relevante, perquè això sí que és insòlito.
Parlau de si està aprovat o no, però jo crec que sí que està aprovat, que avui amb això, com a mínim, no vos posareu d'acord. I hem de fer una pausa publicitària, si no vols ser greu. Us interrompo per això, perquè hem de fer una petita pausa publicitària i tot una tornant, perquè encara tenim qualque tema més que tractar i que debatre aquí en aquesta tertúlia amb Edu Colom, Elena Ballestero i en Quique Oñate. Tornant tot d'una.
Al día. IB3 Radio.
IB3 Ràdio és Dial.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Cada tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna al Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna al Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Amb Joana Maroto.
Recte final d'aquesta tertúlia de dimecres 10 de desembre. Parlam ara d'una altra qüestió, i és que Espanya continua retardant la maternitat i el resultat és ben clar. El 2024 ha estat l'any amb menys naixements de la història, mentre que la congelació d'òvuls i els tractaments de reproducció assistida baten rècords. Les dones volen tenir fills, això les dades ho confirmen, però la realitat econòmica, la precarietat laboral, el difícil accés a l'habitatge, també, que ara en parlàvem abans, i la manca de corresponsabilitat a vegades fan que moltes ajornin aquesta decisió fins més enllà dels 35 anys, quan la fertilitat, ja també ho sabem, baixa de manera notable. Davant la incertesa, qui s'ho pot permetre congela òvuls, dic qui s'ho pot permetre perquè no tothom ho pot fer, per guanyar temps, tot i que pot ser una opció clara i no infal·lible. I mentre tenim menys infants que mai, un de cada 10 nadons ja neix gràcies també a aquestes tècniques de reproducció assistida. És una paradoxa, no?, que posa de manifest un debat de fons. Fins a quin punt estem convertint un desig vital en un projecte cada vegada més privat, més solidari, solitari, volia dir, i més condicionat per factors que poc tenen a veure amb la voluntat, no? Això de si podem o no podem, perquè no tenim accés a un habitatge, per exemple. Si la majoria volen tenir fills, però la societat no ho permet, el problema és de decisió individual o de condicions que oferim com a país. Què en penseu?
Bé, jo crec que ja s'ajunten moltíssim de factors, no? Per una banda, com bé assenyalaves, troc que sí, que les condicions materials de les persones, en aquesta societat, pues, dificulten molt aquest projecte de vida. Xerràvem abans del tema de l'habitatge, que, evidentment, si tu no te pots emancipar i ja començar a fer un projecte de vida personal i propi en la teva parella o tot sol, no? Ja, clar, ja és complicat que puguis també donar la passa i fer l'altre, no? Vamos, a lo millor anar cap en aquest escenari i tornar com al segle XIX, que tenies els fills i vivíeu tots en sa padrina a casa i tal. Potser anàvem cap a això, no ho sé. Antigament era així.
A minipisos, també.
O minipisos, que això és una realitat. Per nosaltres
no,
és
viure
estrany.
A minipisos tots. Sí, abans bueno, els pisos no eren tan petits.
No, però dic a l'Àsia, per exemple, Àsia és supercomú.
Bueno, cada vez tenemos aquí mismo, no hace falta ir a Àsia, ¿no? Más gente, familias sí, sí. Compartiendo habitaciones.
I cada vegada
anem
tolerant més.
Claro,
anem tolerant i normalitzant. Un dia discutia amb un que deia que les lleis d'urbanisme impedeixen que tu puguis viure una cotxera. Pues, no? Sense finestres ni cap tipus de conducta. Pues, aquesta persona me defensava que ell tenia dret a poder viure una cotxera. Vull dir, arribàvem a aquests extrems, ja.
Estàvem rebajant el listón.
Però el que volia dir també hi ha un component cultural, no? De que han canviat moltes formes d'entendre el que és un projecte vital, no? I bueno, s'ha de respectar. Hi ha gent que no li interessa tenir fills o...
Sí, totalment respectable.
És una cosa on al final s'ajunten moltes coses a la vegada, no? Però també és vera que si mirant les dinàmiques globals és que tots els països, fins i tot a Àsia, a la Índia o Xina, per exemple, els índexs de natalitat estan començant, les tendències és a la baixa. Per molt que ara tinguin més, i si no s'ho puguin ni comparar amb Europa, que és un geriàtric, i no en cap a, va, cada vegada amb això, vull dir, a nivell global això és una tendència humana, vull dir, la població mundial va cap a la baixa. I són per molt de motius, però segurament aquests, els temes de materials, de vida, la precarietat, el tipus de vida que duim, i culturals, no sé. Però...
Sin duda, no, és algo...
Es mal de gestionar.
No solo depende de lo material, también de lo cultural, como apuntas, sin lugar a dudas. También quizá de que cada vez tenemos más necesidades creadas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también eso implica pues que el gasto en tener hijos es cada vez mayor. Obviamente también hay un problema de conciliación, porque sigue habiéndolo a pesar de que los políticos se llenen la boca con el tema de la conciliación, pero sigue siendo un asunto problemático.
¿Hay conciliación? Eso es real.
Si al final bueno, es de tanto yo, usarlo, yo que, de tanto usarlo se, yo tengo se vacía
que decir
el término,
que no es suficiente, pero de cuando yo fui madre ahora, los, y seguro que desde
sí,
cuando
no,
tú fuiste madre ahora, los permisos sí. De maternidad...
Ara els pares tenen 16 setmanes, abans no en tenien. No,
a mi mi marido me tenía que traer al niño a la redacción a que le diera de mamar porque no me dejaron ni acumular la lactancia. O sea, es que esa era la realidad entonces, ¿no? Yo creo que lo que no tenemos es la misma realidad de falta de vivienda, ¿no? Y de falta de renta y de sueldos cada vez más bajos.
Sí, y falta también, yo creo que profundizar en políticas de flexibilidad laboral en ese sentido. Que es verdad que se ha mejorado mucho y se ha ganado en derechos, pero bueno, creo que son líneas que hay que seguir. De todos modos, pienso que hay algo más de fondo que es más cultural o de, bueno, pues de momentos de elegir cuando se forma una familia, que no, obviamente no van acordes con la biología, ¿no? La biología al final, como todos los procesos de adaptación evolutiva, son lentos y obviamente la biología manda. Y por eso luego, pues para muchas mujeres, pues es imposible porque... Bueno, pues como bien apuntaba Joana, es que hay gente que no se lo puede permitir.
Mm. No bueno, puede permitir tratamientos de fertilidad, un cost, ¿no? O un tractament
no
de fertilitat el pot fer a la pública, però si no aconsegueixes en unes determinades intents,
intentos.
No? Has de optar per la privada i també té un cost bastant elevat.
A mí me parece absurdo personalmente porque creo que tiene un costo también para los niños, ¿no? Que acaban creciendo en un hogar con ancianos en muchos casos, ¿no? Vemos, creo que todos estamos de acuerdo en que se ven cosas que dicen, madre mía, es que este niño antes de cumplir los 15, su abuela o su madre, que abuela que se ha convertido en madre o su padre, van a estar todos muertos.
A més, veure que la generació de mi mare mos va tenir molt prest. 20 anys tenien els al·lots,
sí,
això és impossible.
Claro, també és verdad.
No és necessari tenir... fans en els 20 anys.
Bueno, tampoco es necesario tenerlo a los 50, ¿no? Yo creo que para empezar no es una necesidad, esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Ni es una necesidad ni es una obligación, es una decisión que debe ser meditada. Creo que uno de los factores culturales que están cambiando, aunque sigue siendo minoritario, es que en parte ha disminuido algo la presión sobre las familias para que tengan hijos, sobre madres y padres. Y esto igual que he visto la evolución de la conciliación, también he visto esta disminución que no eliminación de la presión, ¿no? Si no eras madre, no eras una mujer completa. Creo que esto está cambiando en las nuevas generaciones y es bueno que cambie, ¿no? Que no haya tanta publicidad engañosa de que la maternidad es fabulosa y que no haya miedo a decir que si rebobinaras en el tiempo no tendrías hijos. Yo no los tendría y no me importa decirlo. Y eso no quiere decir que no quiera a los míos, quiere decir que no quiero engañar a los míos, ¿vale? Y luego también hay una cuestión filosófica. Yo, mi hijo mayor tiene 20, va a cumplir 24 este mes y me costó convencer a mi marido para tener hijos. Y entonces él no quería tener hijos porque se planteaba qué mundo les dejamos a esos hijos, ¿no? Y creo que visto cómo ha evolucionado el mundo en estos 24 años, cada vez hay más personas que se empiezan a plantear qué mundo estamos dejando y si en realidad somos demasiados.
Tenim poc temps, no sé si voleu afegir qualque cosa una més. Si no, ho deixem aquí. Maternitat, efectivament, era també un tema que volien tractar avui en aquesta tertúlia, perquè és una realitat, no? Cada vegada hi ha dones que són mare més tard. Ho hem de deixar aquí, però no acabam el programa. Fem una pausa a la televisió, actualitzant les notícies a la ràdio, i tot d'una tornem amb més qüestions aquí al dia, com sempre. Fins ara.